la tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Ajudar les persones és la seva gran vocació des de molt jove. Per avui, per Joaquim Serraïma, per aquest motiu va estudiar Medicina, es va especialitzar en traumatologia i més tard va estudiar ISADE per dirigir una entitat com la Fundació Catalònia Creativa. Doctor, benvingut.
Hola, gràcies.
Dèiem que la seva vocació altruista es desperta de molt jove.
Bueno, sí, jo sóc metge vocacional i vaig estudiar medicina i em vaig dedicar a fer de metge molts anys, primer a Peracamps, després a l'Hospital del Mar i amb una diferents mutualitats i així. Però va arribar un moment que vaig creure que a part de solucionar problemes a persones concretes quan els havíem d'operar o diagnosticar i donar tractament, m'agradava més potser el món de la sanitat en general per canviar més coses en aquest món i llavors vaig fer SADE per dedicar-me a la gestió de la sanitària.
Sempre que li han fet una entrevista en aquesta casa ha sortit, podríem dir, l'anècdota del seu naixement, perquè vostè va néixer a Tetuán.
Sí, jo vaig néixer a Tetuán, Marroc, perquè el meu pare aquella època treballava allà, la meva mare es va quedar embarassada i quan va ser el moment de venir cap a Barcelona per que jo naixés no la van deixar pujar a l'avió perquè estava embarassada i els hi va fer por que paria l'avió i es va quedar a Marroc i vaig néixer allà.
I ha tornat?
Sí, hi hem tornat fa 5 anys, crec, amb els meus fills i amb la meva mare a fer una volta pels llocs on hi havia estat de menut. La veritat és que jo no me'n recordava de res, però em va fer gràcia recordar-ho, sí.
Quins records guarda de la seva infantesa?
Home, la meva infantesa, jo tinc records molt bons. Nosaltres vivíem a Sarrià, amb una família molt, molt gran. Ara som 5 germans, però jo tinc 46 cosins. I tots vivíem en cases amb jardí. I per anar, nosaltres anàvem de jardí en jardí i jugàvem molt entre la família i amics. Després, en aquella època anàvem a missa als caputxins a Sarrià i em vaig fer molt amic del Jordi Llimona, que va ser escriptor, va ser un frare conegut. Per tant, jo ho recordo molt bé. L'escola vaig anar a partir dels 10-12 anys, no recordo, als Salesians de Sarrià, una escola amb la qual no vaig encaixar massa, però que em va donar la formació tècnica i els coneixements necessaris per anar per la vida després.
Té 3 fills?
Tinc 3 fills i 7 nets.
Per tant, la família és molt important.
La família, jo crec que és una de les claus de la vida de les persones, no? Tenir una, saber entendre't amb la família, saber compartir, saber acceptar i, en el meu cas, amb la Sara, la meva parella, encertar-la de plen, lògicament.
Dèiem al principi que va decidir fer medicina, però a la família hi havia antecedents? Hi havia algú que es dedicava a aquesta branca?
La meva mare tenia un tio avi, que era el doctor Viladevall, a Mataró, i no hi ha cap més antecedent. Aquest tio avi va ser el director de l'Hospital de Mataró i d'ell guardo la taula del seu despatx que me la van. Quan es va morir va parar a casa i ara la tinc jo.
Perquè hauria pogut triar qualsevol altra professió dedicada a les persones i al servei i a l'atenció, no?
Sí, però a mi medicina, fer de metge sempre em va fer gràcia. El fet de poder actuar, jo soc una persona que intenta resoldre les coses ràpid, bé, i vaig agafar medicina, sí, podria haver agafat d'altres, però decidí em vaig inclinar per la medicina.
I la traumatologia, per què?
Perquè jo vaig començar a estudiar medicina i passava l'estiu a Sant Pol i a la casa del davant hi vivia el doctor Valios, un eminent cirurgià traumatòleg, i parlant amb ell, quan jo feia segon o tercer medicina, no recordo, em va dir, escolta, però vine amb mi a Peracamps, que era el centre quirúrgic que havia al final de les Rambles, i així fas mans, aprens, veus malalts i et vas situant, no? I allà vaig conèixer una medicina que suposo que segueix existint, però que eren us parlo dels principis dels 70 i pico, abans dels 80, que hi havia apunyalats, ferits a bala, és quan a Barcelona va haver els terrorismes, els grapos, etc. Va l'aparició dels ganivetades a les Rambles. I llavors jo em vaig formar solucionant problemes. És a dir, venia un apunyalat, venia un ferit de bala, venia un atropellat, i tot aquest tipus de patologies a Barcelona anaven a parar per a Camps. I això em va fer veure que realment fent de metge salvaves vides, que dic sempre salvaves vides, i resolies problemes. I aquesta és la vessant que em va agradar més de la medicina, perquè actuaves, solucionaves un problema, resolies una vida i podies seguir fent la teva feina, no? Tant així que quan van tancar Pere Camps i vam anar a l'Hospital del Mar, que vaig estar-hi 8 anys d'adjunt al servei de traumatologia, a mi el que m'agradava eren les guàrdies i operar de les guàrdies i així, més que la feina de dispensari i tot això.
Quin ha sigut l'aprenentatge que més li ha calat del seu pas per aquests diferents centres hospitalaris?
Home, la sensació de que ha salvat una vida és molt, 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 molt important. I la sensació que has solucionat problemes a molta gent. Problemes individuals, gent que tenia un problema i que s'ha pogut resoldre. Per mi és molt important. I després hi ha casos molt concrets, no? Recordo un ferit que va venir amb una ganivetada al cor, que li vam salvar la vida, coses d'aquestes, no? Però la sensació genèric de que resol una vida, i això és molt important.
El 2004 arriba la Fundació Catalònia Creativa, no?
Sí. Entre mig passa temps, eh? Jo vaig fer SADI el 89, bueno, a partir del 89, llavors vaig estar al Departament de Salut un any i mig i vaig dibuixar el creixement de diferents hospitals. Després vaig estar a Mataró fent la fusió dels hospitals de Mataró per convertir-ne un. Vaig anar a Berga, endreçar a l'Hospital de Berga, Sant Bernabé, i ja vaig estar molt bé, estar-hi 4 anys. Després vaig anar a Manresa a fer la fusió de tots els hospitals de Manresa. Allà vaig estar 8 o 9 anys. Va ser una feina molt, molt interessant, dura de vegades, però molt interessant, perquè a Manresa, quan jo vaig arribar, hi havia 5 hospitals, i vaig marxar, ja només en quedava un. I tot això vàrem fer-ho amb gent, però sense acomiadar, reorganitzant, millorant la situació sanitària de Manresa. En aquells moments, parlo del 2003, vaig acabar el procés en allà, i el 2004, en aquell moment jo estava a la Unió Catalana d'Hospitals, la patronal del sector, i em van demanar que fes un estudi de situació o un pla de viabilitat per a una fundació molt gran que estava en problemes. Això m'ho van dir, em va venir per 3 vies de la pròpia Unió i dos coneguts que em van dir, escolta, coneixem una fundació que està malament. Vaig entendre que era la mateixa, tots tres em parlaven de la mateixa. Vaig aterrissar allà, vaig fer el pla de viabilitat, el vaig presentar cap de 3 mesos, el mes de maig, a principis de maig del 2004 vaig presentar el pla de viabilitat. Em van demanar que m'hi quedés, que m'incorporés com a director general. Jo en aquell moment estava tancant les negociacions amb el grup Quirón per fer l'expansió del grup Quirón, i al final vaig creure que, bueno, que estava cridat a fer anar a la fundació, i així va ser. L'1 de juny em vaig incorporar a la fundació, l'1 de juny del 2004.
I des de llavors fins ara, quin canvi s'ha produït? Com ha millorat?
Mira, la fundació estava en una situació precària, estava en fallida tècnica, es feia poca formació, tenia un model d'atenció, jo diria que antiquat, que és una mica obsolet, i la meva proposta va ser canviar-ho tot, canviar absolutament tot. L'organització, els uniformes, les ràtios, els horaris, la cuina, els transports, ajustar els salaris en els convenis que no bastaven, començar a fer molta formació, canviar el model d'atenció, la manera de treballar amb els nois, etc. Sí, la meva funció va ser canviar-ho tot, i això vaig fer-ho, vàrem fer-ho els 2 primers anys, 2 anys i mig, i després, com jo vaig dir, això seran 2 anys o 3 complicats, d'usos, però després ens divertirem molt. I jo crec que així ha sigut. Hem fet que els nostres usuaris puguin triar, triaven activitats, els hem muntat un pla d'activitats, de 2 o 3 activitats per usuari que els podien triar, vam créixer amb espais, amb edificis i amb facturació, amb treballadors i amb usuaris. Jo vaig arribar i hi havia uns 400 usuaris i uns 450 treballadors, i ara quan he marxat teníem més de 1.000 usuaris i 850 professionals, una facturació més del doble de l'equip Villabonans. O sigui, hem fet créixer molt la fundació, però l'hem fet créixer més que en tamany, que també l'hem fet créixer perquè ho fan millor. Hem fet moltíssima formació, hores de formació, que és clau, és la base, i ens ho hem passat bé. I jo crec que l'hem convertit en una de les fundacions que són una mica l'emblema del sector pel model d'atenció, per la manera de treballar.
Ha fet mai l'exercici de pensar quins canvis s'haurien de produir en la gestió de la sanitat pública d'aquest país per millorar-la?
Sí, jo em vaig dedicar un temps a la gestió d'entitats sanitàries i jo crec que sí, s'han de canviar coses, han d'evolucionar. D'entrada, els pressupostos, perquè amb proporcions, amb tants per cent, Catalunya no és la que dedica més diners a la sanitat pública proporcionalment a altres comunitats autònomes i a altres països d'Europa. Per una altra banda, en el model de gestió, la gestió cada vegada és més pública, jo crec que la gestió en mans privades o d'entitats concertades funciona millor, és més àgil i està menys encotillada per les normatives públiques, no? I pel funcionariat. I l'altre és que les entitats que es dediquen, qualsevol entitat, qualsevol empresa, sigui sanitària o no sigui sanitària, o sigui social o no sigui social, ha de quadrar números i ha de generar beneficis per poder reinvertir. I això no està passant en aquests moments.
Parlem de la seva relació amb l'esport, com a practicant i com a seguidor. Com a seguidor, avui segur que està contentíssim.
Bueno, a mi sí, jo segueixo una mica el Barça, sí, esclar.
Les noies també?
Sí, també les noies també.
I com a practicant, vostè de jovenet va començar fent hoquei.
Sí, de jovenet i de gran. Jo vaig començar...
Sí, és veritat, a veterans també va jugar, no?
A jugar a hoquei amb 7 anys i mig, quasi 8 anys, perquè jugava a hockey sobre herba, perquè és un esport familiar. El júnior d'aquí Sant Cugat el va fundar el meu avi en el jardí de casa seva, i el meu pare, tots els seus germans havien jugat a hockey, a futbol, havien fet atletisme pel júnior, i vaig jugar en el júnior tota la vida, i jo em vaig incorporar aquí a Sant Cugat, perquè quan estava a Barcelona jo era molt menut. Després hi vaig jugar des dels 8 anys i fins als 55. Després vaig ser president del júnior durant 8 anys, vam fer una gran inversió i vam fer renovar tot el club. Jo fent esport sempre he sigut bastant dolent, o sigui, m'he divertit moltíssim i he jugat molt i tinc molt bons amics i molt bons records del hockey, però sempre he jugat fluix, perquè jo soc molt poc competitiu. A mi m'agrada jugar, m'agrada participar, m'agrada ser-hi. I pensa que, et confessaré una cosa, hi havia partits que quan acabàvem no sabíem com havíem quedat, si havíem guanyat o no. Però això és un tarannà de ser i participar i tal, no? Guanyar o perdre no és el partit,
o sigui,
no és mai el més important.
Dominava l'esperit de Coubertin, no?
Sí, això sí, ho he tingut sempre claríssim.
A Montjuïc hi ha un estadi, el Joan Serraima.
Sí, està a nom d'un dels germans del meu pare, del Joan, del tio Joan, que va ser olímpic en Veres, i ell va ser campió de Catalunya, d'Espanya, de 100 i 200 metres.
Una família molt esportista,
sí,
eh?
Sí. Bueno, pensa que quan jugàvem a hockey a segona divisió va haver-hi un any que fèiem un equip que érem 11 serraïmes al camp, tots parents.
Déu-n'hi-do, això
sí,
és insòlid,
sí,
no?
Sí, era molt divertit, sí.
A banda de l'esport, li agrada la lectura i la música. A parts iguals?
Sí. No, m'agrada més llegir. Jo llegeixo molt, però ja des de petit, eh? Quan vaig aprendre a llegir, doncs ja als 8 anys o no sé quina edat aprendíem a llegir, llavors sempre m'ha agradat molt llegir, perquè crec que llegir culturitza, aprens el llenguatge, les paraules, i et dona molta imaginació, perquè el llibre només veus lletres i paraules, i tu has d'imaginar l'entorn en el qual es belluga la història aquella, no? I m'agrada molt llegir. I llegeixo moltes coses. M'agrada molt la novel·la policíaca, molt, i sempre la tinc a més. Sempre llegeixo un llibre i una novel·la policíaca per distreure'm del llibre, no? Ara estic llegint, per exemple, les memòries del Tisner, que és interessant. Hi ha dos tomos dedicats a la guerra que són molt d'usos, per explicar la guerra cruament. Tinc sobre la taula per llegir un llibre que fa anys que volia llegir, que per fi, bueno, el reis me l'ha emportat, que és són les memòries de Winston Churchill, i és un llibre que vull llegir. Bueno, sí, llegeixo molt, eh? Constantment tinc llibres a la taula.
I la música en quin moment?
La música em ve a estones i diferents tipus de música. Per exemple, jo sóc una mica fan, molt poc per això, el Tomeu Penya, m'agrada molt, no?, aquest tipus de música així. L'època dels cantants a Lluís Llach, Pidal la Serra, Raimon, també no oblidem que tinc el meu cosí gran, va ser fundador dels 16 jutges, va escriure algunes lletres, i jo bàsicament vaig estar en el debut de Lluís Llach, primer vegada que va cantar en públic, en el Cine Breton de Sarrià. El Quico Pidal la Serra, jo el veia per casa als meus cosins i ens ensenyava a tocar la guitarra, jo no l'he après mai, però un cosí meu sí que em va aprendre. La Maria del Mar Bonet va ser la nòvia d'un dels meus cosins, és a dir que estàvem molt en aquest entorn, eh? I per això aquest tipus de música també. I després la música clàssica, m'agrada molt l'òpera, i de tant en tant anàvem bastant al Liceu, havíem estat abonats, ara no, que és més car, però bueno, em segueix agradant molt l'òpera.
I la seva relació amb Sant Cugat, digue'm un racó on li agradaria perdre's.
A mi la plaça Barcelona.
Plaça Barcelona, sí. Què té la plaça Barcelona?
Mira, jo crec que ho té tot. La és quadrada, amb la qual cada xamfrà o cada part té el seu aspecte. Té unes casetes molt maques, que totes tenen un pati o un jardí al darrere. Tenen l'edifici antic de l'Ajuntament antic, que té la seva gràcia. Té els arbres, té el pati interior, el pati on s'hi poden fer coses. A mi m'agrada molt. Llavors vivim a Valldoreix, una casa amb jardí, estem molt bé. I a vegades hem plantejat anar a viure a Sant Cugat, ens fem grans i tal. I dic, sempre a Sant Cugat a la plaça Barcelona, perquè m'agrada molt. Per què no s'ho he dit més? M'agrada molt. Aquelles coses t'entren pels ulls.
Hi ha algun altre racó fora de Sant Cugat?
Fora de Sant Cugat? Uh-huh. Bueno, allà un pis, que Valldoreix està de meravella, no?, amb casa amb jardí, i un espai que m'agrada molt és el Delta de l'Ebre. Allà tenim una caseta, la meva sort té una finca, que és una herència familiar, i nosaltres hi tenim una caseta de fusta, i anem sempre que podem. Bueno, aquest cap de setmana hem estat. Perquè allà, home, allà tens mar, tens el riu, tens l'arròs, tens tranquil·litat, pots no fer res, que això és molt important.
I la preocupació per les conseqüències que pot provocar el canvi climàtic? Bueno, pot, no? Ja està provocant, no?
Bueno, el canvi climàtic el tenim a sobre, ens ve a sobre, ja que no s'està fent el necessari per aturar-lo. S'estan fent coses, algunes, des del meu punt de vista, equivocades i altres encertades, i allà on es podria fer coses que es veurien de seguida, com és per exemple el Delta de l'Ebre i altres llocs, allà no s'està fent res, no? I el poc que es fa és llençar els diners i fer-ho malament, i és una llàstima, perquè el Delta té molt potencial, però esclar, si no es protegeix, desapareixerà com altres coses. En canvi, estem protegint i gastant molts diners a espais on, per exemple, al voltant de l'aeroport de Barcelona, que si l'aeroport de Barcelona no creix, Barcelona s'empetitirà. I, per tant, o sigui, crec que hi ha massa raons polítiques més que lògiques per veure què fem amb el tema de medi ambient.
Un plaer ocult? O són tots coneguts?
No, jo diria que són tots coneguts. A mi, una cosa que a mi m'agrada molt, jo dic sempre, és badar, que és una expressió catalana que no sé com seria en castellà, però que és badar, és passejar, mirar i no fer res, no? I a vegades dic que no, amb la Sara o algú diu, bueno, aquesta tarda què farem? Dic, no, res, no? No farem res. I això et permet, pues, llegir un rato, anar a la nevera un moment, sortir de donar un vol, no fer res. Això permet relaxar-te i pensar, que és una de les coses que més m'agrada.
Quines coses li preocupen?
Em preocupen, en l'àmbit curt, és la salut de la meva mare i d'alguns familiars que s'estan fent grans, que els meus fills estiguin bé i siguin feliços, i els meus nets, tinc 7 nets, per tant, que siguin feliços. I en l'àmbit global, que la feina que acabo de deixar fa 15 dies, la Fundació segueix tirant endavant, que tirarà endavant segur, perquè està en molt bones mans, hi ha bons equips, hi ha un bon director. I en el món tinc poca influència, per tant, a mi les coses amb les quals tinc poca incidència, no m'acaben de preocupar perquè no puc fer res. I em preocupa molt la situació de Catalunya, que està ara, va de mal en pitjor.
Doctor Serraima, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. El fa escomptada. M'ha aprofundit una mica més en la seva persona. I res, doncs ara jubilat? Pot sí. Badar més. Que pot badar
sí,
més.
Sí, però no et creguis, porto 4 dies que he hagut de fer coses que no havia fet mai, com donar-me d'alta el certificat digital i coses d'aquestes que pensava que a mi sempre m'ho feien, això. Ara ho vaig a fer jo. I estic una mica descol·locat. Per totes maneres, no fugiré del sector social o sector sanitari, penso col·laborar en algunes línies.
Doncs agraïts, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El salari mínim pujarà 50 euros al mes, és a dir, 700 euros l'any, aquest 2025, arribant a un total de 1.184 euros mensuals. Aquest és l'acord que ha pactat el govern espanyol amb els sindicats majoritaris i avui nosaltres volem desgranar-ne la lletra petita, parlar-ne amb el responsable de Comissions Obreres. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Així és, tenim l'oportunitat de parlar amb l'Ivan Ramos, secretari general de la Delegació Comarcal. Bona tarda, Ivan.
Bona tarda.
La pujada aquesta del salari mínim és del 4,4%, un percentatge inferior al que demanaven des de Comissions Obreres i l'UGT, però superior al que demanava la patronal. Per tant, quina valoració en fan?
Bé, doncs una valoració positiva perquè realment afectarà a moltes persones i, per tant, una pujada que segurament no és la que a nosaltres ens hauria agradat, però que és considerablement important i que, per tant, valorem d'una manera positiva, sobretot per l'afectació que té en aquells salaris més baixos i que afecta directament a les persones que estan patint més la precarietat del nostre mercat de treball.
Aquesta pujada, però, de 50 euros més al mes és com suficient per cobrir les necessitats bàsiques de tothom o continua sent una quantitat insuficient per sufragar totes les despeses?
Continua sent una, sota el nostre parer, continua sent una pujada insuficient. Tenint en compte que el salari mitjà català no és el mateix que la resta de l'Estat i, per tant, nosaltres el que estem reclamant a les institucions de Catalunya és intentar pactar un salari mitjà català que estaria al voltant dels 1.400 euros. Per tant, entenem que aquesta pujada encara continua sent insuficient per cobrir aquestes necessitats bàsiques de les persones treballadores. Ara, si l'analitzem dintre del context de les pujades que hi ha hagut en els darrers anys, doncs és una evolució positiva i que corregeix aquest dèficit que tenia el nostre mercat de treball en aquest sentit.
Segons les dades facilitades pel sindicat, es calcula que a Catalunya se'n beneficiaran unes 300.000 persones, tenint en compte que el Vallès Occidental es caracteritza sobretot per la indústria i el sector serveis. Quin creu que en serà l'impacte a aquesta escala?
No l'hem pogut quantificar així en número de persones treballadores, però tenint en compte que en ciutats com a Sabadell el pes de la indústria s'ha reduït en quant a ocupació i el que ha anat incrementant és el sector serveis, entenem que és una pujada prou important perquè precisament afecta en aquests sectors, no? En els serveis, a l'hostaleria i en sectors d'aquests molt determinats que són molt més precaris i per tant sí que és cert que el pes de l'economia, el de la indústria, el nostre territori és un pes molt important, però en número de persones ocupades cada vegada hi ha més empreses del sector serveis. Per tant, és una evolució molt possible en aquest sentit perquè afectarà directament a moltes persones treballadores de les nostres ciutats i de les nostres comarques.
Aquesta pujada del salari mínim encara ha de ser ratificada al Congrés. Quins són els timings previstos?
Doncs en principi hauria de passar la convalidació al Congrés però de totes maneres esperem que tingui algun efecte de caràcter retroactiu i que si no és en aquest sentit, doncs que en sigui quan abans millor. Hi ha els tràmits urgents, hi ha els tràmits parlamentaris normals, però aquí depèn una mica la voluntat del govern i també dels recolzaments que trobi dins de l'arc parlamentari. Jo entenc que una pujada del salari mínim interprofessional s'hauria d'obrir camí sense cap dificultat en el Congrés i que tots els partits polítics, tant de l'esquerra com de la dreta, donin suport, perquè al final estem parlant de les necessitats de les persones més vulnerables al nostre país i no hauria de ser un inconvenient per arribar a acords en aquest sentit, no? Si ara estan discutint sobre altres matèries com passava amb aquest acord òmnibus que tenia moltes matèries socials, doncs l'SMI és una d'aquestes matèries precisament essencial per millorar la vida de les persones, que és el que necessitem encara avui dia, no? Al nostre país i sobretot a les nostres comarques també.
I l'entrada en vigor seria, o sigui, s'aplicaria de manera simultània a tots els sectors o passaria una mica com a la reducció de jornada, que seria com progressiu i en funció de cada cas?
No, l'avantatge que té el salari mínim interprofessional és que és immediat. L'aplicació, una vegada que surti el Reial Decret, s'aplica directament a tots els salaris de tota la població. Per tant, és una pujada molt interessant en aquest sentit, precisament per això, no? El que nosaltres també estem reivindicant i estem a l'espera de veure com queden els textos definitivament, és que no tinguin que aquesta pujada del salari mínim no pugui ser absorbida en altres complements, com ha passat en les darreres pujades, no? Perquè si bé és cert que aquelles persones que no arribaven a cobrar el salari mínim veien directament incrementat el seu salari, aquests que estaven més o menys cobrant ja el salari mínim, aquesta pujada en molts casos ha significat una absorció d'altres complements salarials i al final s'han quedat cobrant el mateix, o sigui, el salari mínim. I aquí, per tant, jo crec que l'evolució d'aquest salari mínim ha d'anar en el camí de que no es pugui absorbir per altres complements.
Clar, potser...
Per tant, que sigui una pujada íntegra, que aquests 50 euros siguin una realitat de pujada de 50 euros a totes les nòmines d'aquelles persones que estan cobrant per sota o el mateix, en aquest cas, no?
Clar, un altre potser dels punts això més complicats és garantir que aquesta pujada, no, s'apliqui a totes les feines, a tots els sectors, sobretot potser en feines que queden més submergides com les treballadores de la llar o alguna cosa així, no? Hi ha alguna manera de controlar que això s'apliqui?
Bueno, nosaltres, en aquest sentit, clar, pensa que el sindicat té representació i representants sindicals a tots els sectors d'activitat que avui dia hi ha a la nostra economia. Per tant, aquesta és una de les nostres tasques que realitzem habitualment de aquest control sobre les millores socials que s'estableixen, no? De la mateixa manera que quan negociem un conveni col·lectiu, doncs revisem que totes les empreses compleixin amb els acords que s'arriben, doncs en aquest cas, aquestes millores socials, també nosaltres som vigilants d'aquesta situació. A part, pensa que aquestes persones que cobren per sota del salari mínim estan molt a l'expectativa. En el moment que alguna empresa no l'apliqui, això ens arriba amb certa facilitat a nosaltres i nosaltres doncs aquí iniciem tant els tràmits de negociació com de reclamació, tant ja sigui per la via de la negociació com per la via judicial, si calgués. Per tant, jo crec que aquestes pujades són pujades que podem dir que podem garantir que es compliran perquè aquí fem un seguiment molt extensiu.
L'acord presentat també inclou el compromís del govern espanyol que en el termini de 2 mesos es constituirà una taula de diàleg social que desplegarà íntegrament la directiva de salaris mínims europeus. Quines expectatives tenen posades en aquest punt?
Bé, doncs com sempre, nosaltres anem a negociar amb un caràcter d'arribar als acords necessaris per establir allò que diuen les normes, inclús intentar millorar-les, però també des del coneixement de que la capacitat del govern d'arribar a acords amb la resta de grups parlamentaris doncs són les que són i, per tant, doncs, nosaltres farem tot el que calgui per arribar al nostre objectiu, que és arribar a aquest 60% de la carta que regula la Carta Social Europea. Però si no s'arriba, sortirem als carrers per defensar-ho, perquè ha d'haver la voluntat, i per desgràcia sabem que les patronals al nostre país, quan es parla de millorar salaris o de reduir la jornada, doncs miren cap a un altre costat, a diferència del que feien, doncs, quan el govern injectava diners per tal de que no tanquessis a les empreses durant la pandèmia. Doncs en canvi, no, quan són millores socials, sembla que no estan tan interessats en arribar a acords. En aquest sentit, doncs serà un acord que no serà fàcil d'arribar, perquè si bé ara ja estaven en contra d'aquesta pujada del salari mínim, doncs quan arribem a aquest 60%, que és un salari superior, evidentment crec que les patronals no estaran pel camí d'arribar a cap mena d'acord. I per tant dependrem molt de la capacitat del govern, de l'Estat, d'arribar a aliances i d'arribar a acords amb la resta de grups parlamentaris. Però amb tota la voluntat d'arribar a acords i amb la seguretat de que ens costarà més o menys, però que ho aconseguirem.
Clar, un altre dels acords que s'ha aprovat és aquesta reducció de la jornada, que juntament amb la pujada del salari mínim pot ser, no?, que facin d'aquest 2025 un punt d'inflexió a nivell de condicions laborals, no?
Bueno, aquesta és la nostra voluntat. L'essència del sindicat és millorar les condicions de vida i de treball de les persones. En aquest sentit, nosaltres sempre apretarem tot el que calgui. De fet, aquest diumenge a Barcelona ens manifestarem per garantir que els grups parlamentaris i tots els partits polítics compleixen i arriben a aquest acord de l'òmnibus per fer pujar les pensions, etc. Però en el proper mes de març, sense tenir encara la data i l'hora tancada, es farà una manifestació a Barcelona per reivindicar aquesta reducció de la jornada perquè es compleixi d'una manera immediata, perquè creiem que els marges empresarials i els beneficis i la reducció i l'augment de la productivitat en els darrers 20 o 30 anys a Espanya ha anat directament dirigida als beneficis empresarials, i que ara el que toca és millorar les condicions de treball de les persones, perquè l'evolució de l'economia, dels preus i dels costos de la vida i de les coses necessàries per viure ha augmentat, i en canvi els salaris no han augmentat al mateix ritme. Per tant, hi ha dues vies per millorar les nostres condicions de vida, que és augmentar salari i reduir jornada. I totes dues, a dia d'avui, són perfectament possibles, com s'ha demostrat fins ara, no? Els salaris fins ara semblava que cada vegada que volien pujar el salari mínim, doncs que es desmuntaria l'economia i que hi haurien acomiadaments a tot arreu. Això no s'ha complert, tot el contrari, ha generat més ocupació, i una ocupació de més qualitat que ha permès que les persones puguin accedir al consum d'una manera més quotidiana, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, doncs ara quan demanem també la reducció de la jornada, pensem en el mateix. Si la gent té més temps per viure i per descansar, doncs estem garantint també que estan en millors condicions per poder anar a treballar, no? Que és un dels problemes que les patronals sempre troben a mà, no? Aquesta falta d'absentisme i de més. Doncs moltes vegades està relacionat amb les càrregues de treball, amb les grans jornades que es realitzen i tot això. Doncs això és una qüestió que és perfectament assumible per la via de la redistribució de la riquesa que s'ha generat en els darrers 30 anys en el nostre estat.
Doncs ens quedem amb aquesta idea de com a millors condicions laborals millor estarem tots plegats, i hauria de ser així. Ivan Ramos, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, com sempre, per trucar-nos.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
cotxes ambulants. Tu condueixes frases sense mans i el solet als botons del teu abric mirant per la finestra. I la llum al racons de tots els pensaments, però de moment, de moment, seurem aquí, veurem passar la gent i potser les nostres siluetes també, no ho sé, vestides amb paraules i un barret. Caminant, caminant, faran coses curioses d'un passat.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Vendran de remotos, corruptos y mafiosos. Hombres o mujeres, ya no hay ni gozos.
Hola, sóc la Valèria del Prat de Llobregat i la meva recomanació és la sèrie Escobar, el patrón del mal. És una sèrie colombiana que podeu trobar a Netflix i que explica tota la història del famós narcotraficant colombià Pablo Escobar durant els anys 80 i 90. Encara que és una temàtica ja tocada en l'arxireconeguda sèrie Narcos, aquesta sèrie està basada en la biografia escrita per l'escriptor i biògraf Alberto Salazar, que es diu La paràbola de Pablo, i explica la història del narcotraficant des de la seva infantesa, els seus inicis en la joventut, la seva introducció al narcotràfic i l'ascens i posterior caiguda del conegut com a patrón, narrant també tots els atemptats, assassinats i el narcoterrorisme que va inundar els carrers de Colòmbia entre mitjans dels 80 fins al 93, anit de la seva captura i mort. És una sèrie que a nivell històric està molt bé perquè escenifica a la perfecció tot el terror que es va viure en aquella època, la guerra entre el cartell de Medellín i el govern colombià, i també en cert punt fa homenatges als caiguts a tot aquest terror, com van ser, per exemple, el ministre de Defensa Rodrigo Lara Bonilla, el candidat presidencial a les eleccions del 89 Luis Carlos Galán, i un munt de policies i de gent innocent que va caure en aquella dura i cruenta guerra. A qui li agradi la història d'altres països, o més bé, a qui li agradi la història de llocs més enllà d'Europa, o li soni una mica tot allò que va passar en aquells anys, jo crec que els hi pot agradar bastant.
Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se...
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
We'll be right back.
En l'última secció del programa us portem una proposta teatral que passa aquest cap de setmana per l'Alcabot de Castellà. És Negra Torcedora i en parlem amb un dels actors, l'Enric López, des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans en raona amb ell. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte, 8 de febrer, a 8:45, a l'Alcabot Espai Cultural, hi tindrem Negra Torcedora, una obra basada en la novel·la Mala Hoja d'Alfonso Mateo Sagasta. Aquesta producció d'Alter Ego Teatre transporta a la Cuba de finals del segle XIX i aborda temes com l'esclavitud i el paper de la dona en aquell context històric tan dur. Els protagonistes de la història són dos empresaris espanyols, interpretats per Ricardo García i Enric López, que viuen i negocien a la Cuba de 1870. L'obra, plena de suspens i emoció, trasllada a l'espectador a l'ambient càlid i tropical de l'illa, oferint una experiència que atrapa des del primer moment. Tenim amb nosaltres l'Enric López. Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Guillem. Què tal?
Ho hem fet bé, això de descriure l'obra. Ara suposo que tu hi posaràs les teves paraules. De què va aquesta?
L'has escrit molt bé.
Negra Torcedora.
Negra Torcedora, una obra que acaba de ser escrit i provoca unes sensacions i un estat, un intercanvi d'idees diferents en un moment històric molt representatiu i inclús extrapolable a l'actualitat, perquè cada cop que la fem trobem més connexions amb certs comportaments i actituds socials que avui dia doncs, ens envolten i dels que participem de vegades sense voler, no? Coses que semblaven que ja estaven superades o madurades o païdes, doncs resulta que no, i el fet de veure-ho al mirall del teatre amb dos personatges aquella intensitat i amb un ambient sonor que t'hi transporta, doncs ajuda molt a donar-te de la situació que ens envolta.
Qui és el teu personatge, Enric?
Jo em dic Javier Izura, és un personatge que fa balanç de la situació des d'un punt de vista materialista, balanç de la història, representa, diguéssim, una part més pragmàtica del sistema que es fonamenta en aprofitar-se dels altres per madrar i fer fortuna. I llavors l'altre personatge és el Vicente. El Vicente és també algú que viu a l'illa, perquè nosaltres estem allà com els indians van anar en el seu moment a fer fortuna i també participa una mica, però no des de la mateixa actitud. I aquí salten cuspides. Llavors també hi ha un joc dramàtic, hi ha una dramatúrgia amb un fil conductor al llarg de tota l'obra, que és el fet de fumar puros, i bueno, ens condueix a on ens condueix, no, que no em puc dir res. Perquè l'obra també té una tensió dramàtica, no és només un simple o, entre cometes, pur intercanvi d'idees, sinó que també és una situació vivencial, un moment, és una foto històrica, però amb conflicte i amb un desenvolupament d'aquest conflicte que porta a algun lloc.
Tot plegat interpretat només amb dos actors.
Sí, nosaltres vam fer el procés d'adaptació de la Mala Hoja en plena pandèmia i bueno, va ser molt, molt interessant, perquè vam anar fent versions i versions i versions. Llavors són dos actors, però també hi ha un espai sonor que ens ajuda molt a il·lustrar el moment. A més a més, cada cop que fem funció hi afegim algun so, alguna melodia, alguna idea que la Núria, que és la creadora de l'espai sonor, doncs depèn de com estigui inspirada, doncs hi posa més o menys, no? A partir d'una base que ja està mirada, que intenta ser també bastant respectuosa amb l'època. I són dos actors, sí.
Des de quina mirada s'aborda l'esclavitud i el paper de la dona, que són dos dels temes d'aquesta obra?
Doncs clar, Hi ha un concepte que és el presentisme, que de vegades provoca discussió, perquè valorar amb la categoria de l'actualitat certes actituds d'altres temps, doncs no és pas tan fàcil de fer, no? Llavors, el balanç entre els dos personatges ajuda que se salvi aquesta mena de salt en el temps, és a dir, que podem entendre com els personatges poden tenir un punt de vista degut al context en el que vivien en el seu temps, però també ajuda a entendre que en algun moment s'ha hagut d'avançar, en algun moment algú ha hagut de trencar model o valors o trencar actituds, perquè si no estaríem sempre al mateix lloc. I llavors, des d'aquest punt de vista, ens arrenquem de la cotilla del presentisme i ens adonem que sempre hi ha qui tira del carro per avançar i millorar la vida dels altres. Des d'aquest punt de vista es mira l'esclavitud i també es mira la relació amb la presència i la importància de la dona en la societat i en la cultura.
Com aneu a espetegar aquesta obra? Me la coja d'Alfonso Mateo Sagasta.
Bona pregunta, és bona. Mira, perquè és un encàrrec que vam tenir a través del nostre director de teatre, del Teatre del Sol, en Ramon Ribalta, que alhora va tenir un encàrrec d'un amic seu que va dir, mira, hi ha una novel·la que parla sobre els pulos, el tabac i tot això i tal. Bueno, va dir, mireu, aquests dies així que no sabem què fer, que estem tancats a casa, mireu-vos aquesta novel·la que m'han dit que està força bé. I va ser ell que ens va fer l'encàrrec de fer una lectura, i vam anar a fer una lectura de l'obra a Mallorca, i d'ençà d'aquella lectura tant el Richie com jo vam pensar, ostres, però si això, si li donem una mica més de volum i li donem una mica d'excusa dramàtica, podem fer un text molt atractiu i amb molt desenvolupament. I va ser això. Parlant de puros, hem acabat parlant d'esclavatge.
Ets fumador de puros, tu, Enric?
Perdona?
Si ets fumador de puros. No sé si per l'obra et toca fumar-ne.
Ah, fumem puros els dos, sí. Però que no s'espanti ningú perquè no fan pudor, eh? Tot això és un sistema, perquè per arribar a la manera de poder fumar sense fumar, també abans es fumava als teatres i avui dia no és tan fàcil fumar, perquè a banda jo ho reconec que no fa bona olor de vegades, hi ha qui li agrada molt i hi ha qui no li agrada, no? I, però no, és agressiu, no, el puro no és un puro, és un puro, ja veureu si veniu. Però no patiu, que no, diu, cap nena, no podem estar aquí dintre amb aquest fum. No.
Va. Abans parlaves de l'espai sonor que ha dissenyat la Núria Clapés.
Sí.
Quins són aquests sons, aquesta música que embolcallarà l'espectador i l'obra de teatre?
Sí, va dels elements més simples, doncs, fins a altra, a composició més elaborada, elements simples de percussió, tant acústica com electrònica, i després a través del piano, il·lustrar moments i mescla el directe amb també alguna cosa gravada anteriorment i mesclada allí mateix. I d'aquesta manera s'aconsegueix una textura interessant, d'una banda produïda però d'altra banda improvisada.
Aquest dissabte per l'Alcabot, però feu gira amb aquesta obra? Se us pot veure en algun teatre més?
Ara venim, la setmana passada vam anar a Barna, ara aquí tenim la sort del Cabot, que creiem que és un espai meravellós per la proximitat i la immediatesa i la veritat que pots pots demostrar en un espai com l'Altavoig. És ideal. Molt bé, és que m'ho agraeix també. I ara després anirem al Masnou, tenim unes actuacions també al Masnou i estem preparant també un intent de temporada i estem lluitant per veure si podem aconseguir una certa estabilitat, perquè és una obra molt del boca a orella i de la que estem molt segurs que interessa molt.
Esperem contribuir-hi nosaltres des de la ràdio.
Bé.
Esperem contribuir-hi també des de...
doncs moltes gràcies i a tu també, Guillem, i tant. No sé si fem, jo t'informo també si aconseguim aquesta temporada, t'ho diré. Pues fem una altra entrevista.
I tant. Alter Ego Teatre és la vostra companyia, qui sou?
Sí, Alter Ego neix fa anys relacionada o vinculada amb una sala a Sabadell que es deia l'Alternativa, que encara continua fent teatre, sofà teatre, es deia en aquell moment. Llavors va néixer aquí la companyia Alter Ego. Ara hem continuat amb la idea i la idiosincràsia de la companyia, diguéssim, que és fer teatre una miqueta més de crítica, de protesta, satíric, polític, temàtica d'aquest tipus. I podem formar part de la companyia, és inestable perquè fora part de la companyia actrius i actors que potser el registre dels quals no es podria reconèixer i després fas coses com diu el nom de la companyia, l'alter ego pot fer aquest tipus de coses, no? Ja fa uns anys que existeixi.
Doncs recordem, aquest dissabte a 9:15 a l'Alcabot, Espai Cultural de Castellà, Negra Torcedora, una història basada en la novel·la Mala Hoja d'Alfonso Mateo Sagasta. Enric López,
Diumenge també estem.
Diumenge també, doncs. Sí, diumenge, sí. A quina hora?
Em fa l'efecte, si no recordo malament, a les 6, però bueno, no sé, ara si vols...
Dissabte i diumenge a l'Alcabot Teatre. Enric López, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Guillem, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Igualment, i molt bona tarda.
Gràcies, adéu.
Molt bona tarda a tu també, Carme.
Doncs aquí acaba aquest Connectats de dilluns. Estrenem una nova setmana, estrenem també més, i demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, un nou Connectats amb l'edició de dimarts. Adéu-siau, bona tarda a tots.